Al matí, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
I avui volem acabar el programa al matí somiant desperts.
L'entrevista.
I és que, atenció, el Cineclub Sabadell impulsa un cicle de joves directores catalanes i nosaltres volem conversar amb el seu president, amb el president de l'entitat cultural. Esteve Badia, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, gràcies.
Explica'ns com sorgeix la idea de crear doncs, aquesta proposta, no? De donar doncs, espai a la mirada de les joves cineastes.
Doncs mira, venia una mica de converses que vam tenir a la nova junta, de que, esclar, vam estar repassant les programacions que havia fet el Cineclub, Corea, Canadà, Austràlia, i vam dir, escolta, i aquí a la cantonada? Aquí a la cantonada no tenim res. Llavors va ser el moment de que, bueno, parlant entre nosaltres, entre un membre que coneixia alguna directora, doncs vam quedar pues, a engegar aquest cicle com una novetat absoluta pràcticament amb el proper trimestre. Llavors va a partir d'aquí. Hem tingut la sort, diguem, de que hem pogut contemplar totes i ha anat estupendament.
Com van rebre elles la proposta?
Doncs elles, la veritat és que sorprèn una mica, però tot i que siguin una directora que ha estat al Festival de Màlaga, una altra que ha estat a Sant Sebastián, una altra que ha estat premiada a Cannes, no estan acostumades a que ni cineclubs ni ningú, a part d'alguna distribuïdora independent, els hi vagi, diguem, entre cometes, al darrere. Llavors van quedar una mica sorpreses de que els hi donguéssim aquest espai, de que els hi donguéssim un fòrum dins la sala i es, en general doncs, han estat les dues que hem contactat fins ara molt contentes.
Ara de seguida parlarem amb una d'elles, amb la Laura Cisteró, però primer volem començar doncs, a donar en veu a precisament la Zaida Carmona, que és la directora de L'amiga de mi amiga, perquè és la pel·lícula que projectareu doncs, aquest dijous 4 de maig. Què ens explica?
Bueno, aquesta pel·lícula, diguem, n'ha començat dient que va estar seleccionada a Sant Sebastián el 2022, el qual és una pel·lícula nova, amb una garantia de bona qualitat, perquè Sant Sebastià no hi va qualsevol. I llavors, a partir d'aquí, és el primer llargmetratge de la Zaida, amb el que, bueno, sembla ser doncs, que la carrera, diguem, sembla ser que comença del que li diem aquestes directores emergents.
Sí.
Llavors, L'amiga de mi amiga és una pel·lícula molt, molt fresca, com et deia, com un petit homenatge al cinema francès, d'Éric Rohmer, Godard. Es nota la referència, però és una pel·lícula, diguem, molt fresca i molt donada, diguem, a crear amb llibertat. Vull dir, no és, diguem, gens acadèmica, sinó que jo crec que el que va sorprendre una mica de Sant Sebastià és que és una pel·lícula totalment lliure. Jo diria, m'atreviria a dir que una mica d'Almodóvar dels primers temps.
Sí? Doncs vinga, va, que la nostra tècnica, la Rocío, té el tràiler i nosaltres volem, doncs, això, veure també com sona, doncs, a L'amiga de mi amiga.
Esta historia empieza cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia.
¿Cómo no? Zaida Carmona, mi peor pesadilla.
A Zaida le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara...
Tía, es que... no sé.
Está hecha un buen lío.
Sí, solo han pasado 3 semanas.
Y además cantan. Y juegan a tenis.
Mira, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar ahora con su novia?
¡Ah! ¿Por qué vienes?
Y van al cine.
Doncs amb el pop i l'autoficció com a taló de fons i l'aparició d'una cantant que mai arriba doncs, a saber si és del tot real. Doncs aquesta és la premissa d'aquesta història que jo crec que no deixarà el públic indiferent i nosaltres tenim la sort de doncs, això comptar amb la Zaida Carmona, la directora, que ens explica també, ens explica la idea també de com va sorgir doncs, aquesta ficció. I ja ens posa, ens desgrana una mica la sinopsi de la seva proposta.
Doncs la idea de la pel·lícula de L'amiga de mi amiga sorgeix quan estem confinats. Jo estic confinada i estic veient sense parar, no?, pel·lícules de l'Éric Rohmer. Bueno, pel·lícules de l'Éric Rohmer i pel·lícules dels anys 90, que era l'únic que podia veure. I un dia parlava amb el meu amic Marc Ferrer, també cineasta, Li vaig comentar la meva obsessió per l'Eric Rohmer, que ja havíem parlat, no? I em va dir que hauria d'agafar l'estructura d'una pel·lícula d'Eric Rohmer per parlar dels meus amors i desamors. Jo tenia un guió escrit abans, però era un guió molt més difícil de rodar i aleshores vam pensar en aquesta idea perquè jo volia escriure una pel·lícula que es pogués rodar amb els meus mitjans, que eren molt escassos, molt escassos, amb el meu pressupost, que era molt escàs. I aleshores vam començar a fer aquest homenatge, no, a l'amigo de mi amiga de Rohmer, amb moltes ties, moltes bolleres, i a la ciutat de Barcelona. I ho vam escriure amb el Marc Ferrer, i d'allà sorgeix l'amiga de mi amiga.
Que a més hem de dir, hem de posar en valor a Esteve, que la Zaida fa de directora, de guionista, d'actriu, no? També toca tots els papers de l'auca, gairebé.
Sí, és un valor afegit, però jo crec que hem de buscar també directors o directores que facin també el guió, perquè jo penso que és un avantatge enorme fer el guió i després dirigir-la. Si agafes el guió d'un altre, pots fer una adaptació, però realment el teu propi guió, passar-lo a cinematografia, és una experiència meravellosa.
Doncs ella ens explica també la seva mirada, no?, feminista, i doncs això, que cada vegada, afortunadament, hi ha més dones també, doncs, darrere de la càmera.
A mi, més que parlar d'una mirada femenina, m'agrada parlar d'una mirada feminista i, en el meu cas, una mirada queer o una mirada lesbofeminista. Perquè sí que em sento més còmoda amb lo LGTB, no? En el meu cas. Crec que hi ha temes que nosaltres sí que podem abordar amb una mirada més conscient o més autoconscient, perquè hem estat obligades a mirar d'aquesta manera, no, més conscient. Però crec que és perillós parlar de que hi ha temes, temes que interessen a les dones i temes que interessen als homes, perquè és una fal·làcia, no? Perquè hi ha temes o gèneres que han estat associats a lo masculí, i per això, no? Ha sigut una mera associació, una qüestió d'educació i de cultura. Però, no sé, per exemple, el terror els últims anys, les pel·lícules més interessants, sense cap dubte, han sigut dirigides, no, per dones, i amb una càrrega queer, a més, molt important, com és el cas de Titan, no? Bueno, crec que sí que hi ha temes que sí que ara que se'n parlen més, perquè a la mirada, no, heteromasculina no li interessava, no? Pues, o es parlen d'una altra manera, no? que és molt més real, molt més propera, i és normal, no?, que passi. Per exemple, tornant a la pel·li, a l'amiga de mi amiga, nosaltres hem agafat un gènere que és la comèdia romàntica, que és el gènere més hetero del sistema, i l'hem volgut portar a la nostra vida més queer, i més feminista, però bueno, jo crec que sí que hi ha una manera de mirar com més crítica, no? O això, això vull imaginar.
Uh-huh. I que demostra aquesta diversitat de mirades, de propostes, i que també vosaltres, doncs, intenteu, no?, potenciar a través d'aquest cicle, no?
Sí,
perquè veurem autores molt diferents ara.
Totalment. El documental que vam veure la setmana passada no té res a veure amb aquesta pel·lícula, i la que passarem d'aquí 15 dies, Duo, doncs tampoc té massa a veure. Són propostes molt, molt diverses, però de gent d'aquí, amb el qual pensem que és el camí a seguir, i descobrir nous talents.
Doncs ella també posa en valor, doncs, el que nosaltres sempre fem, des d'aquest programa, des del matí, doncs, a defensar el ritual d'anar a veure aquest tipus de pel·lícula en pantalla gran, al cinema imperial.
Jo crec que l'experiència, no, que tens quan veus una película en una gran pantalla no es pot comparar amb veure la película a casa. Jo veig pel·lis a casa moltes i intento veure moltes pel·lis al cinema. Crec que és compatible, de fet, crec que la cosa és veure cinema, i si veus molt cinema a casa probablement voldràs veure cinema a fora, però crec que l'experiència de veure cinema en pantalla gran no és comparable a res, perquè hi ha un moment, no, de pacto, no? A mi m'agrada dir això, hi ha com un pacto entre la pel·lícula i jo, i en este pacto jo vull estar dedicada durante 2 horas absolutamente a lo que la pantalla me tenga que decir, me guste o no. A mí, no, fer aquest exercici en un món i en una vida que va super ràpida, no? Que tenim, que estem fent com 5 coses a la vegada, que ens hem acostumat a fer 5 coses a la vegada, tenir aquest moment em sembla un regal. Així que animo a la gent que vagi al cinema, a la... I és que a vegades no, ni la pel·lícula t'ha d'encantar per gaudir de lo que és aquesta experiència del cinema. Així que faria molta il·lusió que vinguéssiu a veure L'amiga de mi amiga i totes les pel·lícules del cicle i el que sigui al cinema.
Doncs des d'aquí ens afegim a tothom, els emplacem. Doncs això, hi haurà 2 sessions a les 8 i a 11:15 del vespre al Cinema Imperial aquest 4 de maig. M'ha agradat molt el que deia també Esteve de posar en valor el gaudir de la presència d'aquí i ara, en aquest món tan trepidant, doncs a concedir-nos també doncs aquest respir, gaudir, no?, de qualsevol proposta audiovisual.
Sí, totalment. Jo estic totalment d'acord amb ella. Vull dir, l'exercici d'anar a una sala de cinema, veure una pel·lícula no és mai el que pot ser veure una pel·lícula a casa. A casa pensa que podem fer, sí, es pot fer un curtmetratge, inclús, de dir, bueno, comences a veure una pel·lícula, sona el microones, truca el telèfon, la teva filla et demana alguna cosa, jo què sé, al veí li falta sal, i al final dius, bueno, falten 20 minuts, acabem la de veure demà. No són maneres de veure cinema. Cinema és aïllar-se en una sala amb gent que comparteixi, 100 persones que comparteixin, i és una experiència única que els joves no haurien de perdre.
Única, i a més amb propostes com les del Cineclub, que també ens ofereixen la possibilitat de viure, no?, de la vivència d'un cinefòrum, no?, de conversar amb les autores, amb les directores, com estem fent nosaltres ara mateix. I per això el que fem és saludar la directora, la cineasta Laura Sistero, que és la responsable de la proposta Toliati Adrift, una pel·lícula que es va veure el 27 d'abril als Cinemes Imperial. Bon dia, Laura.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, amb ganes de que ens expliquis amb l'Esteve, doncs, desgranant aquest cicle, i ens agradaria primer de tot que ens expliquis la teva vivència, perquè vas venir a la nostra ciutat a presentar, a parlar, a compartir amb el públic, no?, doncs, la teva mirada. Com ho vas viure?
Ai, doncs, meravellós. Al final, sempre que tinc l'oportunitat d'anar a les projeccions i després tenir una conversa amb l'audiència, és meravellosa perquè, bueno, es completa l'experiència, no? Ojalà totes les vegades que anem al cine tinguéssim el director allà per després conversar sobre la pel·lícula i que agafés una altra dimensió, no?, que fos més tridimensional la nostra experiència. Llavors, i no només des de la visió de l'audiència, sinó des de la visió meva pròpia, no?, també pues poder estar allà i tangiblement pues respondre a les preguntes que té el públic, no?, i veure també quines són les seves sensacions. Després, quan acaba el col·loqui, pues sempre la gent et para i et diu el que li ha semblat. De cop m'he trobat a col·loquis pues gent de Rússia, que està molt emocionada. Són coses que, clar, tu fas cinema, fas pel·lícules, arriba un punt que la pel·lícula és lliure i mai més, o poques vegades tens l'oportunitat, no?, quan ja està a plataformes, de rebre una mica el feedback de l'audiència, que és superimportant, no?, que és gran part del per què fem pel·lícules.
Clar,
llavors, el fet de tenir aquesta correspondència és és magnífica i és algo que se n'aprèn moltíssim.
Uh-huh. Jo crec que és un bescanvi, eh? Un regal per vosaltres, les cineastes, però també per al públic, no? D'entendre, de gaudir i reflexionar sobre les vostres propostes. Rocío, posa'ns també doncs, el tràiler d'aquesta pel·lícula, que és un símbol, no? D'orgull també socialista.
Городе у нас. Сейчас идея другая. Но тем не менее, на заводе тоже можно и себя найти, и развиваться. Ну, чтобы ты про Тольятти тоже не забывал, потому что все-таки...
A més, com sempre, també doncs, que defensem doncs, en versió original. Explica'ns, Laura, com arribes, una cineasta catalana, doncs, aquesta història, no? I explica'ns una mica de què tracta, no? Doncs, la teva proposta.
Doncs mira, ara fa 8 anys, amb un amic meu que és periodista, estàvem buscant com articles, temes que ens moguessin. Jo vaig estudiar a l'ESCAC i ja feia anys que havia acabat la universitat de cine, i llavors era com, buah, tinc ganes de fer un documental, i bueno, i ens vam començar a llegir articles i coses, i de cop ens va arribar un article a les mans que parlava de Tolyatti, la ciutat gran més pobra de Rússia. I a part, pues, es desgranava aquesta història del fet que és el Detroit rus, no? És on es fabricaven tots aquests cotxes Lada durant la Unió Soviètica i que avui en dia pues, està totalment abandonat, no? I això pues, ens va valdre per agafar i comprar-nos uns bitllets de Tolyatti, i allà pues, sí que ens preguntàvem una mica com la gent jove pues, tirava endavant dintre d'aquest futur tan desencoratjador, no? Uh-huh. I me'n recordo perfectament un dia que en un parc i un centre comercial pues, de cop ens vam veure rodejats per 4 o 5 o 6 cotxes d'aquests, sí. 4 Lades antics dels 60-70, pues, fent derrapes, posant la música a tope, els cotxes estaven grafitejats, i de cop allà se'ns presentava la resposta a la nostra pregunta, no? Com sobreviuen els joves a la ciutat de Tolyatti, pues, d'aquesta manera, no? I em semblava preciós i d'aquí em vaig enamorar, i volia fer la pel·lícula, costés el que em costés, sí. Em semblava preciós el fet que utilitzessin els mateixos cotxes, sí, que simbolitzaven la prosperitat en aquella ciutat, en els 60-70, els cotxes que fabricaven els seus avis, i els utilitzessin com un símbol de rebel·lió, no? Un símbol totalment transformat, agafant una mica un cotxe que ja estava totalment a les escombraries, no? I transformar aquell símbol per poder sobreviure, no? I fan d'això tota una subcultura. Es passen els dies pensant en els cotxes, es passen les nits pensant en els cotxes, i és l'únic que fan, i això també els separa de molts altres perills que té passar una adolescència en un lloc complex com és Tolyatti, no?
Tan difícil i tan hostil, no? I clar, i doncs la possibilitat de parlar avui amb tu, no? També ens ofereix això, aquesta capacitat que teniu els artistes, els cineastes, no? Per doncs, posar la mirada, posar el focus, no? I doncs això, i expressar i donar visibilitat, doncs, com en aquest cas, no? Aquesta situació també tan complexa, no? D'aquesta societat i d'aquest jovent. Per què et vas fer cineasta, Laura? I explica'ns amb el pas del temps, contenta d'aquesta, no? D'intentar complir doncs, amb aquest somni?
Uau, és una pregunta, no ho sé. Clar, per què em vaig fer cineasta? Doncs tenia una necessitat expressiva, crec, no? Igual que els xavals de Tolyatti agafen aquells cotxes, sí. Jo agafava la càmera de les vacances i feia curts i em passava les nits editant els curts i les coses que havia rodat, no? Jo estava estudiant arquitectura, jo anava per arquitecte, i quan anava a primera carrera pues, va ser com amb aquella càmera que utilitzàvem per les vacances, pues, vaig començar a fer vídeos i tal, i em passava les nits editant, i de cop tenia que anar a la universitat, no havia fet els projectes, i de cop era com, buah, crec que en aquí he trobat on em perd la ment, no? Crec que el cine és per gent obsessa. crec que fer cine, ser cineasta, té que veure molt amb una obsessió sana, però realment per fer cine és molt més enllà que només que t'agradi el cine, no? Per fer-lo realment has d'estar una mica boig. Llavors jo crec que aquesta bogeria em va atrapar moltíssim, i a partir d'allà pues, vaig començar a estudiar a l'EMAP, que són 2 anys de grau mig, bueno, de grau superior crec que és, i després vaig passar a l'ESCAC directament a fer el grau universitari.
Benvinguda a aquesta bogeria, si això fa doncs, això que us remou per dins i que també després ens nodriu a nosaltres, els espectadors, amb, doncs, això, amb la vostra visió del món. I a més hem de dir que quina passió demostreu, perquè també abans comentant, parlant, no?, amb la Zaira, ella també doncs, havia fet de directora, de guionista, d'actriu. Tu també en el teu projecte fas de directora, també has fet el guió, no? Que això demostra doncs, que feu mans i mans perquè doncs, els projectes surtin endavant, que no és fàcil aquest món.
No, total, i vaig acabar fins i tot també sent part de l'edició de la pel·lícula, no? Un primer llargmetratge, com és per mi Toliat i Adrift, crec que també va molt de... sempre dic que no és dirigido por, és luchado por, llorado por... saps? És realment moltíssimes coses que has de posar-hi allà, no? Evidentment tenia una productora com Bugalú al darrere i la Cinc Bici perquè vam produir en França i gent molt bona molt al meu costat, no? Però igualment encara i així tens que ser tu el director que estigui allà i donar-ho absolutament tot per tirar endavant. Ja et dic, fa 8 anys, és a dir, quan la vaig estrenar a Màlaga l'any passat, feia 7 anys que havia anat per primera vegada a Toliat i ha sigut 7 anys
de lluita, d'obsessió i de lluita, com has dit, per fer realitat el somni.
I de lluita i també de molta bellesa i moments meravellosos, no? Sempre la gent em pregunta, ostres, què ha sigut el més difícil de rodar a Rússia en un lloc tan hostil i tot això. També hem rodat amb condicions meteorològiques
extremes,
bastant
no?
extremes. Però jo sempre dic que el més difícil per mi va ser tenir que esperar 4 o 5 anys perquè em donguessin el finançament per tirar endavant el projecte. I una vegada tenia el finançament i tenia el go, jo pensava, res em podrà parar, encara que estigui a menys 21 graus, encara que estigui en un fregat increïble amb la policia, no passa res. Hem de tirar endavant aquesta pel·lícula i tot anirà bé, perquè el més difícil per mi ha sigut que tenir que esperar tot aquest temps.
Esteve, clar, quan escoltes aquestes cineastes, no? Jo crec que dona sentit també a la feinada que feu vosaltres, per també donar visibilitat doncs, a pel·lícules, històries, no? I cineastes com la Laura.
Sí, exactament. La visita de la Laura la setmana passada va ser molt ben benvinguda, no només per la Junta, sinó pels socis. Ens han comentat més tard per WhatsApp, per telèfon, que estaven molt contents, que havien après molt de les teves paraules, Laura, i que els havies tret moltes dubtes que podien tenir, i evidentment és un luxe passar la pel·lícula i parlar amb la directora al cap d'un minut. És un luxe total, vull dir, és una sessió de cinema ben bé de cineclub, amb el que nosaltres no tenim altre que seguim amb aquesta línia i anar tirant endavant i anar descobrint.
I clar, anar alimentant també els espectadors. Laura, em queden un parell de preguntes. La primera, també, no sé si tu també defenses doncs, això, una mirada femenina en el món del 7è art, si t'agrada també aquesta categoria. Què és el que en penses? No? Què podeu aportar també les dones? No? Que fins fa tampoc no tant al nostre país no hi havia, no?, tantes dones també doncs, com a directores.
Pues és una mica controvers aquest tema per mi, perquè justament jo intento fugir una mica del que se m'imposa com a dona que tingui que fer en el cinema, no? És algo que no m'agrada que hi hagi una mirada femenina. Crec que hi ha una mirada, sigui el gènere que sigui, sigui la raça que sigui, hi ha una mirada. Evidentment, la nostra mirada pues està nutrida de les experiències de les nostres vides i segurament com a dones tenim moltes experiències de la vida que ens engloben, no? Però igualment crec que la nostra mirada va molt més enllà de ser dones o ser homes o ser de qualsevol raça, de qualsevol lloc del món, no? Va enllà del que vulguem explicar com a cineastes, no? Llavors sempre tinc com aquesta dicotomia entre, ostres, sí, soc dona, però el fet de ser dona és algo que moltes vegades em dona més desavantatges que avantatges pel fet de que em volen posar en un lloc que potser jo no hi vull estar, no? M'entens el que vull dir?
T'entenc perfectament també... i m'agrada molt aquesta reflexió, el que passa que jo crec que també, doncs, suposo, no, Esteve, no sé si estaràs d'acord, també necessiten les dones, doncs, d'aquesta visibilització, no?
Evidentment, sí. Evidentment que necessitem tot, moltíssima visibilització i tot això, no? Però justament, perdona Esteve, aquest, aquest tema és bastant crucial a mi. Uh-huh. M'ha passat de que em diguin, ostres, escriu una nota de premsa i per què no parles del personatge femení, ja que tu ets una dona? I és com, per què he de parlar del personatge femení?
Clar.
És masclista, és sexista dir-me que jo, del que jo he de parlar.
Totalment, eh? O també quan posem en el punt de mira, no? A la jove cineasta, també, no? Que també aquest és un altre tema.
Sí, bueno, lo que comentes, Laura, que també és com tot, que no s'ha de traspassar certes línies, crec jo. Sempre has d'estar allà, pues, no trepitjant línies i per una banda, totalment d'acord amb el que dius, però per l'altra banda, clar, heu estat tants anys amb segon pla, diguem, que realment, clar, donen ganes de donar suport a el que és dona, no només amb el cinema, sinó amb altres coses, no? Perquè realment, clar, el masclisme que hi ha hagut ha sigut bestial i ara, home, jo crec que fa uns anys, jo no sé, veig la gent una mica diferent.
Sí, però tot i així, jo crec que si preguntem als nostres oients o fem aquesta reflexió, quantes dones cineastes, no?, directores, ens costarà, doncs, a fer memòria i rescatar segons quins noms, no? I pel que fa a homes, tots podríem, doncs, tenir una llista una mica més llarga. No sé si estàs d'acord amb això, Laura.
No, o sigui, jo estic super, super a favor, evidentment, del suport i tot això que se li ha de donar a la dona en tots els sectors de l'art, de la cultura i absolutament de tot, perquè sí que és cert que és el que ens toca, no? Uh-huh. Però alhora, com a cineasta, des de la meva pròpia pell, doncs sí que moltes vegades és això, que m'agradaria que m'englobessin en un tot, no? No només en ser una dona, no? Sinó que m'englobessin en un tot. De fet, jo tenia una banda de punk i sempre començàvem els concerts dient no somos una banda de chicas, somos una banda, no? Perquè moltes vegades deien, ostres, què és aquesta banda? Bueno, és una banda de noies, i és com, bueno, les bandes de nois no diem una banda de nois, no? I ens englobaven a molts festivals de dones, de tal, i dius, no, jo vull anar a un festival normal, un festival on hi ha homes, dones, de tot tipus de gèneres, de tot tipus d'orientacions sexuals. Això potser jo és que penso dos passos més endavant, no? Potser és la meva necessitat és que anem dos passos més endavant i ho englobem i ho naturalitzem i ho normalitzem tot i ja està, no? Això és el que a mi m'agradaria, però entenc que el pas previ és que ens donin aquesta visibilitat i que se n'adonin que les dones fem cines sobre dones, fem cines sobre homes, fem cines sobre cotxes, fem cines sobre el que vulguem, no? I llavors a poc a poc anirem, suposo, entrant en un terreny que sigui de tots, no?
I tant que no calguin aquestes etiquetes, com bé dius, no? Aquest és l'objectiu, però encara queda camí per recórrer. També volia que ens expliquessis en què estàs treballant al teu cap. No sé si ja estàs pensant, també tens alguna proposta que ens puguis fer una mica d'espoiler?
Doncs, a veure, ara mateix estic escrivint un llargmetratge de ficció, però jo quan escric ficció escric totalment una altra cosa. Suposo que m'agraden molt els univers com distòpics, la ciència-ficció i tot això, llavors sí que m'estic anant cap allà. I després també tinc un altre projecte seguint una mica l'estela de Togliatti, però no puc explicar res més perquè al final són processos molt llargs, porten molt de temps i a part jo sempre dic que el documental és anar plantant llavors, no? Vas plantant llavors a diferents llocs, hi ha algunes que creixen, hi ha altres que no, perquè és material tan delicat, no? Al final són vides reals, són històries que passen a l'actualitat i que a vegades també el context sociopolític on es donen es complica o el que sigui, llavors tot porta el seu temps, fins que no tingui coses molt més a la mà, no podré explicar-ho.
Doncs no et preocupis, que ara ja tenim el teu contacte i quan puguis i vulguis ja saps que línies obertes i sobretot no deixis de plantar aquestes llavors. Una abraçada, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu, Laura.
Adéu, Esteve.
Esteve, a més hem de posar en valor que aquest cicle no s'atura, només aquest dijous amb l'amiga de mi amiga, sinó que també d'aquí 15 dies ens oferireu també una altra proposta amb una altra cineasta Jove i dona.
Jove i dona, sí, sí. Exactament, d'aquí 15 dies tenim duo de Meritxell Colell, que també estarà amb nosaltres, i llavors, bueno, va una mica amb la línia del cineclub, que també, ja saps, escoltem molt el soci, i el soci ens deia, per què ja no feu cicles? I ara hem plantejat cada trimestre fer un cicle de 3. 3 dedicat a... li posarem un nom i farem un cicle de 3 pel·lícules que tinguin que veure. En aquest cas ens va anar molt bé, joves directores. El que diem, a mi hi ha una paraula que m'agrada, que és quan li diuen emergent. O sigui, aquestes directores són emergents, amb el que, ja et dic, primeres pel·lícules que estiguin a Cannes, Màlaga i la de demà a Sant Sebastià.
Això crec, diu molt, eh? Molt del important. Nivell d'aquestes creatives.
Molt.
També hem de dir que hem de posar en valor també, doncs, a la feina que feu, no? En els últims mesos jo crec que també hi ha hagut un repunt, no? Per exemple, doncs, amb la proposta que ens explicava la Laura, la veritat que en una de les dues sessions gairebé 70 persones, no? Em sembla que van anar, doncs, a veure la seva proposta.
Sí, exactament. La sessió de les 8, que és la més popular, diguem, doncs hi érem 68 persones. Clar, sempre mires, dius, acaba la projecció i mires a veure quanta gent se'n va abans de fer el fòrum, i en aquest cas vam veure que marxàvem només 7 o 8. Dic, vol dir que ens quedem 60. Dic, a partir d'aquí ja vaig dir que el fòrum anirà bé perquè si es queden 60 persones hi haurà preguntes, amb el que ja et dic, sempre mirem una... sempre estem mirant la butaca del... No, no tan sols dels socis, sinó de la gent que ve. Estem mirant cap a les butaques, què volen i què necessiten, i evidentment que dic, el Cineclub vol ser una eina de coneixement.
Doncs una eina de coneixement que a nosaltres ens encanta, i sempre, doncs, intentem donar visibilitat a aquesta proposta, que a més explica'ns informació de servei també per la gent que potser ens escolta avui per primera vegada. El Cineclub sempre, doncs, això, sessions els dijous al Cinema Imperial.
Sí, sí. Són 5 euros. Llavors tenen un pack que poden agafar 5 entrades, els hi serveix per tot l'any i els hi surt a 4 euros entrada. I els hi serveix per tot l'any.
Senyores i senyors, no hi ha excusa per gratar-nos la butxaca.
Bon cinema, bon preu i a més amb tertulians...
Bona companyia.
Clar.
Doncs moltíssimes gràcies, Esteve, i nosaltres seguirem desgranant com va evolucionant, doncs, això, la programació del Cineclub. Que vagi molt bé, molt bon dia.
A tu, Raquel, igualment.
Al matí, cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia.